Set, Moritz Set, ho captes? Moritz Set, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia. A RAC 1, Islàndia, amb Albert Om. Avui a Islàndia, Xavi Bosch a les 7, Anna Ponsí a les 8 i entre l'un i l'altre, un regal per tots els que heu sigut o sou seguidors de la revista d'humor més important que hi ha hagut en aquest país. Avui visita Islàndia un dels fundadors del Jueves, un dels grans de l'humor gràfic a Catalunya, José Luis Martín. Acaba de publicar un llibre titulat El Jueves, desmemòries d'una revista satírica, però és que a més aquesta nit el Sense Ficció dedica un documental a la revista, on José Luis Martín i explica coses com aquesta.
No recordo ben bé per què jo vaig fer la portada del número 1. O sigui, estava en Romeu, no sé. Suposo que vam fer un consell de redacció, vam aportar idees, jo vaig aportar aquesta, els hi va agradar i sempre, normalment, els consells de redacció el que aportava la idea era el que la dibuixava, no? Però, bueno, per mi és un honor i és la meva vida, clar. Jo he viscut amb aquesta portada sempre. De fet, no fa tant vaig trobar l'original, que el tinc penjat a la paret, i sí, sí, això va ser l'inici d'una bonica història, diguem-ne.
D'una bonica història que encara dura. De fet, aquella portada, el Jueves, surt molt poc abans del 15 de juny de 1977, primeres eleccions, i la portada que va dibuixar José Luis Martín perquè el 15 de juny del 77, doncs si fa no fa, podria valer exacte ara, abans d'aquestes eleccions del 23 de juliol. El Jueves, noms mítics, Tom, Romeu, el José Luis Martín, Òscar Nebreda, el Gin, Quim, Ibà, Ferreres, Maite Quílez, Fer, Vizcarra, Fondevila, Monteis, Paco Mir, Michael, Ferrús, Guille Martínez Bel, en fi, molts noms, moltes històries vinculades a aquesta revista que en un moment o altre dels seus 46 anys d'història deu haver llegit pràcticament tothom. José Luis Martín i el Jueves, avui a Islàndia a partir d'un quart de vuit. Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, Albert?
Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda. Ara estava pensant que recordo perfectament l'última vegada que devien de segrestar el Jueves. No fa tants anys, això, segur que vosaltres també ho recordareu. Era quan Zapatero governava, va decidir donar 2.500 euros a les famílies que tinguessin un fill, i a la portada, el Jueves, van decidir que dibuixarien el príncep Felip i la seva dona Letícia copulant, no?, per intentar aconseguir cobrar aquells 2.500 euros.
I a més, em sembla que el príncep en ple coit, no?, que era príncep encara, llavors
príncep,
encara no regnava,
sí,
no?, el príncep,
sí, sí,
en ple coit deia, mira, diu, potser això és el que més s'assemblarà a treballar que hagi fet a la meva vida, no?, treballar per aconseguir aquests 2.500 euros, una portada que estic segur que molts oients ara mateix tenen gravada i tu fins i tot podries reproduir la posició, Xavi, em sembla,
Sí, em sembla que era de quatre grapes i per darrere.
Correcte,
sí?
correcte. La cosa va acabar
molt
això,
malament.
Va acabar malament. La revista segrestada, els dibuixants Monteis i Fondevila, Judici i l'Audiència Nacional, i recordo també amb una portada la setmana següent que deien amb gran rectificamos, i en aquell cas si veien una abella amb la cara del príncep acostant-se a una flor amb la cara de la Letícia.
Ara anem bé.
Sí. Ara anem bé,
diu, aquesta és la portada que volíem publicar.
Clar, la immaculada concepció també de la monarquia, en aquest cas. Bé, parlarem molt del Jueves avui, però abans, com dèiem, hi ha Xavi Bosch, que això vol dir que hi ha el m'ha agradat, no m'ha agradat, i hi ha un sobre de vaticinis, no?
N'hi ha un, sí, si vols no cal obrir-lo avui tampoc.
Ui!
Venim d'un nou.
Anava a dir, avui tampoc vas treure un nou la setmana passada.
Sí, la setmana passada va ser una catxa, va ser un farol. Però avui...
No pinta bé.
Ja veuràs.
Estem oberts a ofertes, que no t'hem dit mai, però si mai dius, hòstia, aquell sobre avui...
No, mira, saps què passa? Que és l'últim dimarts que vinc a Islàndia. La setmana que ve no puc venir dimarts, vindrem dimecres. I d'aquí dues setmanes també, de manera que... Atès que és l'últim dimarts, després de 6 anys, obrim-lo.
L'últim dimarts, però no l'últim sobre,
No, no, no.
Els obrirem en dimecres, les dues últimes setmanes, però hi haurà sobres del Xavi Bosch, i a més que ens deu el sobre final de temporada. Però bé, anem per parts. Avui obrirem aquest sobre.
Aquí està.
Però abans, 7 i 5 minuts, anem pel m'ha agradat, no m'ha agradat.
Borges us ofereix aquest espai. Tu.
agradat que la policia hagi detingut el conductor d'un cotxe que almenys 10 vegades, 10 durant el mes de juny, feia exactament el mateix ritual als túnels de Vallvidrera. A 3:15 del matí, cada dia passava pel peatge dels túnels sense pagar. Com s'ho feia? Fàcil, acostava tant el morro, el seu morro del cotxe, el cul del cotxe del davant, que passava encastat i, per tant, no pagava. Després, però, feia una cosa molt més perillosa. Amb el carril del mig tancat, que és reversible, es posava a avançar cotxes per aquest carril prohibit. Una temeritat absoluta. Bé, com que tot queda filmat, a la desena vegada el van esperar en arribar de Barcelona i el van detenir. Suposo que ja l'han deixat anar perquè el cotxe esportiu groc ja torna a fer de les seves. No s'entén com TV3, que són d'aquelles imatges impactants que tant els agraden d'ensenyar, encara no n'ha fet notícia per conscienciar del perill d'aquest sonat al volant. No m'ha agradat veure els últims minuts de Barça TV després de 24 anys sent la meva tele de referència per motius professionals, però sobretot per pur plaer. Però més enllà de planya, no poder veure més els partits de futbol formatiu i els 50 gols de falta de Messi en bucle i el record de míster del Menotti, la sensació d'una televisió que passa d'emetre el negre més absolut en un instant i el negre queda a la pantalla, no hi ha paraules per descriure-ho. És que no hi ha ni carta d'ajuste, és un abisme, és una caiguda al buit, és la mort, és una cosa impactant. A casa, de fet, ens hem estat 3 o 4 minuts més mirant la pantalla engegada, negra, esperant si hi passava res. I no. De tant en tant, encara avui, he passat pel canal 14, que és on a casa teníem Barça TV, i ara ja no està negre, ara hi fan pel·lícules, pel·lícules en blanc i negre, clàssics, en castellà, d'una tele que es diu Verdi Clàssics. M'ha agradat ser aquest cap de setmana en un casament de tarda a Sant Vicenç de Calders. Hi havia passat moltes vegades, bàsicament per l'estació de tren, però mai havia pujat a dalt al poble aquest que hi ha enfilat en un turó del Baix Penedès, que és com un poble de pessebre. Des de dalt, a banda de l'encant dels carrers i de l'església magnífica, les vistes que hi ha de les vinyes, del mar i fins tot de Montserrat al fons és una panoràmica d'un tros de país per mi desconegut que és per estar-s'hi una bona estona. S'ha parlat, a més ben poc trobo, dels 101 bombardejos de l'aviació alemanya i italiana que va patir Sant Vicenç de Calders en els dos primers anys de la Guerra Civil. 101 bombardejos. No m'ha agradat saber una història que ha passat a Nebraska, als Estats Units, aquesta setmana i que el jueves hi hauria ensucat pa. Atenció al que diré ara perquè sembla una endevinalla. Una dona va passar en 10 minuts per 3 estats civils diferents. Va estar soltera, casada i vídua en 10 minuts. El motiu, molt fàcil. El marit va morir de cop després que el capellà els acabés de declarar en matrimoni. Això sí, els amics de la vídua de seguida van començar una col·lecta per pagar els $12,000 de les despeses del funeral. Les despeses del casament, en canvi, no sabem qui les pagarà. L'àpat no ho van arribar a fer. M'ha agradat baixar a la llera del Besòs i veure una cosa que me n'havien parlat com d'un fenomen i que jo no me'n feia la idea. Ja ho he vist. Els murs dels dos marges del riu Besòs, de Santa Coloma cap al mar, per entendre'ns, s'hi fa el Besart, de Besòs i Art, o Besart, el museu d'art urbà a l'aire lliure que vol ser el més gran del món. I són, certament, un seguit i seguit i seguit de murals i pintures i grafits d'art urbà encadenat, que fa molt efecte. Hi ha autors locals, hi ha estrelles internacionals, i és una manera de dignificar aquest espai obert i també de dignificar el Besòs, que és un riu que mai no havia tingut un gran renom. Besart, de River Museum, que és com n'han dit, va creixent, n'hi ha per anys perquè l'acabin, però val molt la pena veure-ho. De fet, si fos el Danubi, o fos el Tíber, o fos el Potomac, faríem cua per anar-hi. I finalment, no m'ha agradat tornar a parlar de col·lectes que a França s'hagi establert una competició perversa en el cas del noi mort de 17 anys per un tret de policia a Nanterre. Van començar a recaptar diners per la família de la víctima i de seguida l'extrema dreta va començar una altra col·lecta per recaptar pasta per al policia que va disparar. La vergonya de la història, a més, té una segona part que ja ha explicat el Basté aquest matí. Han recaptat 4 vegades més pel policia que no per la família del noi mort. El concepte de la petició de l'extrema dreta, l'eslògan que han fet és en suport del policia de Nanterre Florian, que va fer bé la seva feina i ara en paga un fort preu. En diuen mecenatge, però és la perversió de la solidaritat malentesa. Tot plegat, indecent.
A veure. veure, Xavi, això que el Barça TV, casa teva, fos el canal 14...
El Johan?
Anava a dir, no, és fruit de la casualitat.
Bueno, hauríem posat l'1 perquè és el que més veia. Però l'1 és Televisió Espanyola, el 2 és la 2, el TV3 és la 3, el 4 és el 33, el 5 és Telecinco, el 6 és la Sexta, el 7 és... no recordo quin, el 8 és 8 TV...
Però no va caure allà perquè caigués allà.
No, la vam anar a buscar el 14, i a la cuina el 14 i a l'habitació el 14.
Boníssim, boníssim, boníssim això, eh? Hosti. Déu-n'hi-do, Canal 14, Barça TV, Barça TV, que es va acabar, aquest negre absolut que dius...
I fan pel·lícules, no sé què és Verdi Clàssics, però avui n'he vist una del Burt Lancaster, que estava molt bé, no...
O sigui, tu continues allà, el 14.
Bé, ja passat, si, fan cas, si tornen a sortir els gols de falta de Messi...
Però ja existia abans a Verdi Clàssics. Sí.
Segurament, sí. El que fan és ocupar aquest espai que ha quedat buit.
Però vaja, que deixem saludar el José Luis Martín. José Luis, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A tu t'ha interessat aquesta història d'aquesta dona que es va quedar...
Sí, pobra, a més ho he vist, eh?
Soltera, casada i vídua en 10 minuts, eh?
Sí, sí, i a més tot el menjar de la celebració a les escombraries. És un desastre.
Un desastre absolut.
Quina desgràcia, pobra senyora.
Tot i que els anglosaxons tenen aquest costum de menjar en els
funerals. També.
Funerals. Vull dir, si es podia guardar una miqueta, potser...
La croqueta potser va aguantar pel funeral.
Encara, si feien el funeral una mica
ràpid.
Encara potser es va poder aguantar. Et passa això, José Luis Martín, que clar, tu ara fas la tira diària de La Vanguardia, no? D'humor gràfic, que qualsevol cosa que escoltes ja ho estàs traduint automàticament a veure si això té tira o no té tira?
Clar, però això és de formació professional, no? Sempre estem una mica amb l'antena posada per veure de què s'ha de fer el tema i després ve el problema, que és trobar-li el dibuix a l'acudit, diguem-ne, no?
Clar, clar, el de demà ja el tens fet.
El de demà està entregat, sí.
Està entregat i fet. A quina hora
ho vaig entregar ahir, perquè com que avui estava de gira, vaig pensar... No, perquè, home, a Opinió Vanguardia pateixen molts i comences a endarrerir-te i tal, i m'estimo... Com que jo procuro no fer actualitat puntual...
Home, però fas molta política, no?
Sí, però que em duri uns dies, sí. Diguem-ne, eh? Vull dir, perquè jo estic mig jubilat, per entendre'ns, i aleshores vaig dir que volia fer-ho de manera que m'ocupés, però que no em preocupés, diguem-ne, no? I estic... O sigui, el de demà és de Yolanda Díaz, que va dir una bajanada, i jo crec que això aguanta 4 o 5 dies, que en l'actualitat ja és molt, eh?
Ja és molt, eh? Si les vaig... Perquè, clar, es van succeint, sí, i es van rellevant, sí, sí.
No,
una
amb l'altra. No, te'n faltaran. No, per això. I en campanya electoral encara menys.
Bueno, sí, el que passa que és esgotador, perquè... Portem molta campanya, eh? De fet, la campanya no ha començat encara. O sigui,
clar, és... comença aquest divendres, les eleccions són el 23. Ah, sí, mira.
Sant Fermín, sí.
Deixen anar els bous.
Els bous, a veure, sí, sí. Bé, de seguida anem amb el jueves, però abans tenim el sobre de vaticinis del Xavi Bosch per obrir a 2 minuts per 7:45. Vaticines per obrir dimarts 4 de juliol. El sobre el va tancar el Xavi Bosch dimarts de la setmana passada a 11:45 del migdia. L'obrim, a dins hi ha 8 vaticinis, 2 dels quals el Xavi haurà triat que valguin 2 punts, si els encertés tots, que pel que ha dit abans sembla que no serà el cas.
No
ens
sé si
aniríem
estem,
al 10. Però
no sé si estem parlant fins i tot de suspens, ja ho veurem.
Comencem. Anem pels vaticines esportius. Primer, val un punt. El nou entrenador del PSG és Luis Enrique.
Oficialment, no encara. Per tant, és un vaticini precipitat. Està prenent decisions, aquest fitxatge sí, aquest no, però encara no ho és.
0-1.
Segon vaticini, val un punt, també. Samuel Umtiti ja no és jugador del Barça.
1 de juliol se li va donar la carta de llibertat, per tant, au revoir, Samuel.
I tu t'estrenes.
Com en tu t'apel. Jo m'estreno, sí.
1-2.
1-2, tercer vaticini, val 2 punts. Gonzalo Pérez de Vargas, capità del Barça d'handbol, ja no és jugador del Barça.
Per sort encara ho és, torna a ser un vaticini precipitat i potser encara al final el salvarem.
1-4.
I quart i últim vaticini esportiu, ja no pot guanyar Wimbledon, Paula Badosa.
Paula Badosa debutava avui a les 12. El partit s'ha endarrerit a les 3 per pluja. Continuava plovent, la seva pista era oberta, no era tancada com la pista central. Finalment s'ha anat cap a casa seva a Wimbledon sense jugar el partit, per tant encara no ha debutat. Per tant,
és un vaticini passat per aigua.
Sí. Passat per aigua, sí, sí. Pot guanyar Wimbledon encara, sí, sí, encara pot guanyar.
Aquí la pluja t'ha jugat una mala passada. O sigui que acabem els vaticis esportius amb un...
1-5.
1-5.
Necessito la remuntada del PSG.
A veure. Política, cinquè vaticini, val 2 punts. La mascareta en centres de salut continua sent obligatòria.
Ho és. I ho era, i avui a 2:15 el Consell de Ministres ha donat un comunicat dient que dijous sortirà el BOE i que a partir de divendres fora mascaretes de farmàcia i centres de salut.
És el que anava a dir aquí, la literalitat del vaticini, jo crec que t'emportes els 2 punts. La mascareta en centres de salut continua sent obligatòria. Fins divendres ho és, sí senyor.
Per tant, tens 2 punts, 3-7.
Sisè vaticini, val 1 punt. Vox no retira la lona de l'odi de la calle de Alcalá.
Doncs la Junta Electoral Central li va demanar i l'endemà van treure aquesta pancarta vergonyosa.
Veus, és que no hi confiaves, tu.
No hi confiava, no.
3-8.
3-8. O sigui, que si encertem els 2 últims, ens anem al 5.
Sí.
5 pelat. Ja veurem, ja veurem.
Pot ser que no arribem ni a l'aprovat.
Obituari preventiu. Val 1 punt. Portada, no només a Lola, un adeu a la cançó espanyola.
Doncs dimarts a la nit, a última hora, amb 15 discos de Copla i Tonadilla, va morir Carmen Sevilla.
Oh, sí, senyor.
És veritat.
Sí, sí, és així. Després va ser famosa per ser actriu i tal, però sí, ella sí. Va ser actriu perquè abans era cantant. I va continuar sent cantant.
Doncs... Portada, no només a Lola, eh?
No, tot arreu, tot arreu.
Tot arreu, clar, clar.
Doncs mira, 4-9 i ja ho tenim fet, això.
Podries haver posat 2 punts amb aquest, que és
bueno,
boníssim.
Bueno, home, també és lleig.
Vuitè i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
I avui sí que el vividor em salva de l'aprovat.
Tens un 5-10, no sé si és remuntada a nivell PSG, però en tot cas és més remuntada que la de Ciutadans.
Allà em van fer 6, això és veritat. Ara estan bé, Maria. Ens veiem dimecres de la setmana que ve, dia 12.
Per tant, el sobre que deixes avui, hauran passat 8 dies fins que no l'obrim.
És veurem. Com el jueves, no? La revista que salia los miércoles.
Exacte, sí, sí.
A tots els diaris on he treballat, que ja són uns quants, he proposat una cosa que fessin cafè el jueves i que m'encantava, que era la penúltima pàgina, posaven... Hemos hecho esta portada, pero teníamos estas otras.
Sí, teníamos más.
I, per tant, per exemple, de Mundo Deportivo, fer la portada del dia, la que ha sortit avui, però la portada que hauria volgut a la porta, la portada que hauria volgut el Víctor Font, o la portada que hauria volgut el Florentino.
Boníssim.
O la portada que hauria volgut el Xavi Hernández, no? I, bueno, jugar amb els titulars i amb les fotografies i amb la tria dels temes.
I què?
No? Això és massa sentit de l'humor per l'esport, no?
Bueno, però no només l'esport, amb els diaris d'informació general ho he proposat i ningú m'ha comprat la idea, que això és boníssima. Perquè la vostra era boníssima.
Clar, perquè el jueves, ara que parlàvem del títol i del subtítol, té un títol... que és el jueves, però tenia altres títols, diguem, quan veu començar a parir les revistes, podia haver dit d'alguna altra manera que no fos el jueves?
Bueno, jo explico el llibre, l'editor, que era molt comprensiu, ens va demanar una llista de possibles noms de la revista i vam elaborar, jo recordo, una llista molt llarga de coses el més estúpides que et pots imaginar, i divertides i trencadores i tal i qual, però ell s'ho va mirar tot així, va fumar el puro i va dir... La revista se llamarà El Jueves, la revista que sale los viernes, que les primeres setmanes va sortir el divendres. I vam dir, pues vale, si tu pagues, vostè paga a mi.
Però en recordes algun?
Sí, jo recordo el Sobaco Verde i recordo
el Sobaco Verde.
Sí, no, vam dir, quan t'escalfes comences a dir bajanades, no? Vam fer noms molt cridaners, diguem-ne, no? Però ell no va estar d'acord, perquè a mi el jueves em semblava el nom més antic, decimonònic, vull dir, un dia de la setmana. El que passa és que, també explico, bueno, al final Coca-Cola no té cap sentit i no els hi ha anat malament, diguem-ne, no?
No del tot, no.
Vull dir, però si tu penses...
Coca-Cola,
ho dius 5 vegades i penses...
Que no, és que a més fins i tot és difícil de dir sí, Coca-Cola, no? Perquè sempre et menges alguna silba, Coca-Cola, no?
Total, que... Si tu tens un nom, però funciona molt de temps, al final la gent ho fa seu i no hi ha més.
Bé, José Luis Martín, clar, aquest senyor, tota la vida l'hem conegut d'humorista gràfic, però té un passat que queda reflectit en aquest llibre que ha escrit Des Memòries d'una revista satírica i també en el Sense Ficció, que veureu aquest vespre, dedicat al jueves. Precisament, José Hilario, l'editor de la revista, el recorda en el Sense Ficció el passat de José Luis Martín.
I jo el que també hi faig és descobrir el José Luis Martín. I jo li vaig dir, deixa estar, va, i fes el que saps fer, que són ninots, i em va creure.
Aquella nit jo arribo a casa i li dic a la meva dona, feia un any que estaven casats, li dic a la meva dona, deixo el banc.
A veure, el banc, què vol dir el banc?
Bueno, jo feia 9 anys que treballava en un banc i jo pensava que faria la vida laboral en un banc. Jo havia entrat als 14 anys en un banc i anava prosperant, diguem-ne, anaves pujant de categories i aquestes coses. O sigui, jo volia ser dibuixant.
A quin banc treballaves?
Jo treballava en un banc que ara ja no existeix, que es deia Banco Ibérico.
Banco Ibérico. I tu, amb 14 anys, què et deixaven fer?
Bo, feies de botones, vull dir, anaves a buscar el tabac al director i la pedra del metgero i coses d'aquestes.
I com havies d'anar vestit?
Oh, teníem un uniforme, perdó, uniforme d'estiu i uniforme d'hivern. Sí, 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 de fet, a Pantaleón i Hermanos, al carrer Portaferrissa.
Però això, per entendre'ns, un botones d'un banc que molta gent ja no ho ha vist, no, ens hem d'imaginar un botones d'un hotel, diguem, que pugui...
Sí, físicament sí, però el que feia fundamental en el banc és portar papers d'un posto a l'altre, vull dir, no existia internet. I el senyor de giros i transferències volia enviar-li un paperet al de correspondència i trucava el
botones.
I el botones sortia i s'anava a la sexta planta que estava a correspondència.
I no tenies ni nom, et deien botones.
Botones, sí, sí. No, sí, sí, o coses pitjors, eh?
Clar, llavors, per tant, des dels 14 anys estaves allà, però tu el que t'agradava era dibuixar.
Sí,
em però... Em sembla que et vas beneficiar. Que...
Jo ho explico al llibre perquè això em va marcar tota la vida, diguem-ne, perquè, clar, jo havia estat un... Hi ha molta gent que ha passat per un banc, però sempre que hi havia qüestions de números, sempre... Que ho faci el JL, que el JL ha treballat un banc, no tens per què entendre de números, tampoc, no? I és cert que jo... El Hilario aquella tarda m'explica el que farem i bueno, caic del cavall, diguem-ne, i arribo a casa i dic que me'n vaig del banc, que aleshores era... Bueno, era una aposta forta, diguem-ne, eh? Jo recordo... La meva dona és una santa, no va dir res, però el meu sogre em mirava com volent dir, amb qui s'ha casat la meva filla? Que vol dedicar-se a fer ninots, no? Vull dir, pobre home, va patir molt. Fins que li vaig demostrar que jo rubiava i que la cosa anava endavant.
Però durant molts anys treballar el Jueves, això estem parlant que el Jueves surt l'any 77, som l'any 2023, ara des del febrer d'aquest any ja no surt cada setmana, sinó que surt cada mes, però 46 anys està aguantant el Jueves i durant molts anys ha sigut un gran negoci. Vull dir que no tenia un punt el Jueves...
Sí, però aleshores no ho sabíem.
Ja.
Vull dir, les perspectives que nosaltres teníem al maig del 77 era passar l'estiu. Aviam què passava després, però de moment teníem l'estiu més o menys resolt. Perquè en 3 o 4 mesos l'editor no tancava la revista perquè encara no sabia els números. Vull dir, al setembre començaríem a saber com havia anat. I aleshores sabíem si seguíem o no seguíem. Però l'expectativa era de 3 mesos. Vull dir, passa que aleshores era tot així. Però sortien moltes revistes, molts diaris nous, i hi havia com una mena d'optimisme professional, de que, bueno, si plega això, doncs m'anirà a l'altre lloc.
Jo sempre és una època, el Xavi i jo, que som més o menys del mateix any, no?, que penses... Hosti, a mi m'hauria agradat molt viure l'època aquella, no? Any 76, any 77, que és com si naixés un nou país,
bueno,
no? Us ho havíeu d'inventar tot,
era tot
no?
Nou, era tot nou, clar. Estaven tancant les revistes del règim i això, i et trucaven, feien setmanaris de polítics, feien setmanaris satírics, feien diaris nous. Clar, jo començo el 77 aquí, el Jueves, però jo estava treballant a La Vanguardia, però ja demanaven per fer la tira en el periòdico, però volien fer llibres Planeta. Va ser una època molt optimista, que a més la situació econòmica era molt fotuda. Ja no ens en recordem, però hi havia unes inflacions argentines a Espanya, eh? Vull dir, hi havia una situació econòmica molt complicada, però el nostre sector anava, vamos...
Però quan va anar bé, que llavors ja es va encarrilar el Jueves, això és el que jo volia dir, ha sigut com treballar a la Caixa durant anys,
no.
Diguem, el Jueves?
No, perquè tenies... El Jueves és pura creativitat, diguem-ne, no? Vull dir, si alguna cosa va distingir el Jueves de les altres revistes que van anar plegant, és que nosaltres cada setmana començàvem de zero. Jo crec que el Jueves ha tingut l'èxit que ha viscut molt obsessionat pel lector estigués content, que sembla una cosa... Bueno, com vosaltres voleu que l'oient estigui cada dia sorprès, content i tal, doncs nosaltres això ens ho vam prendre com una religió. I hem pencat com no t'ho pots imaginar. Vull dir, el passa sempre tenim aquesta imatge, no, el jueves us ho passareu bomba ja amb la...
O sigui, només ens ho passàvem bé els lectors, vosaltres no.
Nosaltres ens ho passàvem bé, però patíem molt. Vull dir, fer una revista setmanal... Jo sempre dic, fer una revista setmanal és relativament senzill. No, perdó, fer una revista d'humor és relativament senzill. Aquí ens reunim, tenim... El problema és fer-lo cada setmana. El problema és dir, avui és dimecres, reunim el Consell de Redacció a les 10, que és el que fèiem, i a les dues ha d'estar la portada. No quan estiguem inspirats, no, a les dues ha d'estar. No? Això és molt més complicat. De fet, fer un dibuix pel diari, fer una pàgina d'humor, el problema que hi ha és l'entrega. Si no, bueno, pues ja es passarà pel cap, tu vas pensant, vas fent, però una revista setmanal és exactament igual que fer un diari o fer una revista. Estàs sempre amb el rellotge a sobre.
Però clar, el jueves 500.000 exemplars... 700.000 exemplars, sí, sí. Havíeu rebut.
Sí. Ben, jo sóc el primer sorprès, eh? Jo el que intento explicar en el llibre és què passa perquè una revista satírica de sobte estigui durant 30 anys en el top 10 de les revistes del país. Tenint en compte que les que anaven al davant eren les del cor. Tenien Pronto, Hola, Lectures, 10 minuts, Setmana e Interview. I després anava el jueves, tota la punyetera vida. I això és molt curiós, si tu penses, eh? O diu molt del país, no ho sé, però...
A quina explicació arribes, a part que sigui una revista molt ben feta i que us ajuntéssiu gent amb un gran talent?
Jo crec que vam encertar a fer una revista que parlava de la vida. Que parlava de la vida de la gent. Que no parlava només de política, o només d'això, o només de l'altre, sinó que ara fa poc hem fet una exposició el jueves a Sitges. I miraves les portades i, clar, el jueves està en el moment que aquest país es modernitza, diguem-ne. Hi ha portades de quan arriba el divorci o de quan arriba el preservatiu. Estaven prohibits. Quan arriba el telèfon mòbil, quan arriba la tele en color, la tele privada. Tot això, vull dir, és un país que estan passant moltes coses i el jueves encerta a parlar d'això en clau d'humor.
I quan sembla que ja ha passat tot, llavors arriba Aznar.
Sí, clar, nosaltres...
I Aznar us regala uns anys 90, diguem-ho.
Vuit anys concretament fantàstics.
Sí?
Sí. Sí, però a més que ho vam venir, eh? Vull dir, Aznar és l'únic president que nosaltres hem rebut amb un extra. Perquè ja sabíem que allò era la nostra salvació. De fet, fem un extra que es titula... Quan ell guanya les eleccions, surt un extra Aznar amb un llibre de 100 pàgines que es titulava Los pensamientos más profundos de José María Aznar i que estava en blanc. 100 pàgines, eh? Però que estava cantat, vull dir... Sí, aviam, si a l'humorista el que més li agrada, diguem-ne, per criticar, és la petulància i el donar... El prendre's seriosament a un mateix... Clar, l'Aznar era...
Clar, és que ja no és la ideologia, no?
No, no, res a veure. Nosaltres també havíem fotut molts pals al Felipe González i vam disfrutar, vam gaudir molt amb...
Bé, que Rajoy no té res a veure amb Aznar, o fins i tot Feijó no té res a veure amb Aznar.
No, xixaré. No, l'Aznar és que era una provocació per l'humorista, diguem-ne. S'ho van passar molt bé amb l'Aznar, perquè era fantàstic.
Amb el José Luis Martín, que ha fet de tot el jueves durant molts anys, fins l'any 2016, és?
Fins al 2016.
Fins al 2016, és a dir, pràcticament 40 anys des d'aquell...
39.
Des d'aquell 77 en què surt la revista, i aquí, doncs, des d'editor, director, en fi, de tot. No sé si Botones, també.
Sí, va començar com a Botones i va anar escalant.
Va fer absolutament de tot. I dèiem això, que tu havies fet la portada del número 1.
I realment no recordo per què la vaig fer jo.
Pots explicar-la a la gent?
Bueno,
diguem,
senyora,
com era, perquè aquesta molta...
Una senyora que representa que és Espanya amb una peineta d'esquena, diguem-ne, amb el cul que posa dreta i esquerra cada cop de la galta, diguem-ne, i que diu, el títol era Espanya va de culo. Que era una manera molt desenfadada, diguem-ne, de dir que teníem eleccions, no?
Eren les primeres eleccions democràtiques, eh? Per tant, era una novetat,
diguem-ne. Tampoc ens recordem, eren unes eleccions a les que es presentaven 200 partits. Era complicadíssim. I aleshores, a més, la propaganda electoral es llançava des de cotxes. És que això ara seria impensable. Es llançaven i el terra era una catifa de les fulletons aquells que repartien els 200 partits polítics.
Les octavilles de l'època, no?
Les octavilles, exacte, no? I bueno, era un país caòtic, no? La campanya era una cosa... Vull dir, perquè... semblava que algú destacava, però en realitat, a part de la UCD, tot lo de més era, aviam què passava. De fet, el Partit Comunista, per exemple, pues, després de la lluita antifranquista i tal i qual, pensava que trauria molts bons resultats i no...
Que l'acabaran de legalitzar un mes sí, abans havia... que sortíssiu exacte, vosaltres, aquell Dijous Sant per Setmana Santa, un 9 d'abril, em sembla que era, quan va legalitzar Adolfo Suárez el Partit Comunista. Deia això, que ara hi ha unes eleccions el 23 de juliol i que aquesta portada del
podríem,
número 1...
Podríem,
no?
Sí. Home, ara posaríem, jo que sé, a l'abascal, en pilota, o alguna cosa així més divertida.
La tens emmarcada amb
sí,
una paret de casa?
Sí, però és que... cert que la vaig trobar un dia... Jo sóc una mica desastre, però un dia, fent un d'aquests trasllats que fas, que agafes calaixos i no sé què, va aparèixer i era un full. A més, és un dibuix molt petit, perquè utilitzava una tècnica que consistia en fer el dibuix molt petit perquè a l'ampliar-ho tingués més força gràfica al quiosc. I era molt petit vol dir de 3 centímetres i mig, una cosa així. I sí, sí, ara el tinc marcat allà, al costat d'un mortadelo que em va regalar Ibáñez.
Tu ara, la tira que fas cada dia per La Vanguardia, com la dibuixes?
Amb iPad.
Amb iPad, eh?
Ara ja em vaig passar... L'iPad té... Tota la, o sigui, el sistema aquest en ordinador té totes les avantatges del món i a la meva edat té una fonamental i és que puc ampliar amb els dos dits el dibuix. Oh, això és la felicitat. Perquè ja no sabia quines ulleres posar-me per dibuixar. Tinc tres, eh? I no sabia quina. I de sobte resulta que no cal que tu forcis la vista, sinó que pots ampliar el dibuix.
I és fer... algun purista diria que és fer trampa, l'iPad? O és igual de jo difícil dibuixar?
Jo diria que al lector no li importa i al final l'aplicació aquesta que tinc centenars de plomilles, centenars de llapisos i infinitat de colors. O sigui, jo crec que el lector surt guanyant.
Però és igual de senzill, és a dir...
Sí.
Et surt igual el dibuix amb iPad que en paper?
Sí.
Sí.
Sí, perquè és que, a més, hi ha uns llapisos que tenen unes textures que són... que imiten molt bé si fas a carbó, si fas a pluma, a tinta xinesa, rotulador, el que vulguis. És espectacular. Ah. Jo, a La Vanguardia, només he treballat ja amb això.
Què és l'humor gràfic?
Ah, bona pregunta. Jo crec que és una reflexió sobre... Aviam com ho dic, perquè és complicat. Jo dic en el llibre que sempre dic és més divertit fer l'humor, és com l'amor, és més divertit de fer que de definir, no? Uh-huh. Jo crec que ajuda una mica a relativitzar la vida. A l'humor, vull dir, perquè al final ens encaparronem amb unes coses i ens passem mitja vida emprenyats i la vida de fet és fantàstica, vull dir, si tu tens salut, deia el Bertrand Russell que si tu tens algú que t'estimi, un treball que t'agradi i una mica de diners per anar al restaurant o comprar-te el llibre, que això és la felicitat i jo estic d'acord. I al final ens compliquem molt la vida i ens passem la vida molt emprenyats amb coses que no són tan importants si tens salut i tens això que diu el Bertrand Russell, no? Jo crec que l'humor ajuda a relativitzar una mica aquestes coses que ens amarguen la vida, diguem-ne.
El gràfic té una cosa, que és que ho has de fer amb quatre traços sí. I dues paraules.
Clar, això és l'avantatge i la desavantatge. L'avantatge és que nosaltres sempre hem tingut èxit perquè som molt sintètics i al final amb un dibuixet expresses moltes coses. La desavantatge és que no pots matitzar. En un article de premsa tu pots dir jo estic d'acord amb això, però bueno, no penseu uh-huh. Altra cosa, vull dir, jo dic que estic... Per...
No hi ha subordinades,
clar,
diguem, no?
En canvi, l'humor gràfic és pam, i contra menys paraules posis, millor, i contra més simple sigui el dibuix, millor, més impacte. Però, a vegades la gent ho malinterpreta o t'acusen de coses que no era ben bé la teva intenció, té la seva complicació.
I és pensar que la gent consumirà en 20 segons...
Clar. Allò que tu tens 4 hores davant. Per mi és la gran desgràcia de la professió. Perquè a mi mai m'agrada el que faig, perquè l'avorreixo, perquè el tinc tanta estona al davant que aquesta cosa de sorpresa que tu tindràs quan obris el jueves o obris La Vanguardia, hi ha un punt de sorpresa, de dir, mira què ha fet aquest. No? Jo no el tinc, això. Jo l'avorreixo, perquè faig un esbós, no m'agrada, faig un altre esbós, aquest sembla que millor, aviam com ho passo a tinta, no sé què, no sé quantos, i al final s'han passat 3 hores, i ja jo ja no té cap sentit, diguem-ne.
Que el jueves, grans personatges mítics, Martínez el Fatxa, per exemple, no? Que aquest no el volia fer ningú, no?
No, pobre Quim sempre ho explica. Clar, nosaltres vam fer una llista de personatges i vam anar trucant a dibuixants, i el Quim, que és l'home més... tranquil i relaxat del món, va arribar l'últim i li va quedar el personatge que no havia volgut ningú.
I per què no el volia ningú?
Bueno, perquè aleshores el faig en una cosa molt antipàtica, no? Estem a l'any 77, vull dir, s'any d'incontrolats, tot allò del búnquer, tota la última resistència de les guàrdies de Franco i aquest tipus de coses, que encara eren molt vives, estaven als jutjats, estaven a molts llocs, i era un personatge antipàtic, tot i que ell el va fer simpàtic, perquè va fer un faig ingenu que realment...
S'ho creia.
S'ho creia, i estava, diguem-ne, envoltat d'aprofitats, però ell era un personatge simpàtic per això. Igual que ell es va inventar un sergent Chusquero que era simpàtic. Això és una habilitat d'alguns creadors.
Com les històries de la puta mili, no?
Les històries de la puta mili, però el sergent, que era un fill de puta, però acabava s'entendre.
El cojonciano de l'Òscar Nebreda i el teu dios.
El mi dios. Que tant agradava el fiscal de premsa.
Clar, anava a dir que, clar, bueno, ho expliques al llibre, no?, aquest Desmemòries d'una revista satírica, tots els problemes que vas arribar a tenir, no?
Sí, perquè... però també explico que nosaltres els vivíem amb una tranquil·litat.
Sí, però de visites al jutjat, vull dir que no sé si la corbata que devies portar al banc et devia servir per anar als jutjats.
Al jutjat no, però... es donava per descomptat, no? Si et dedicaves a això, volia dir que anaves al jutjat de tant en tant, tu estaves dibuixant, venia l'Avellanet o venia el Nar, que eren els nostres dos advocats, i escolta, tu, que demà hem d'anar a les 10, què passa ara? Hosti, que tinc que tancar la portada, bueno, pues tio, no sé quin número que vau posar, no sé quina cosa, i has d'anar cap allà. Bueno, ànimos jocandi, no ànimos injuriandi, l'article no sé què, ens ho sabien de memòria, i normalment acabàvem una multa i tal. Vam tenir alguna cosa també més seriosa, diguem-ne, en la sala de lo criminal, que m'encantava el nom, i condenaven a presó, però saps, com que no eren dos anys, pues, estaves en llibertat provisional. Jo vaig estar 4 anys en llibertat provisional, però no érem conscients, no ens en recordàvem.
Clar, en aquella època encara dius, i contes que pot passar això, no? Però el que recordava la Maria Xinxó de quan es segresta la revista El Jueves...
Aquí hi ha sorpresa, diguem-ne.
Clar, quan Zapatero dona 2.500 euros al xec nadó aquest, no? I llavors...
Aquí podia caure un puro, lo del segrest ja ens havíem oblidat.
Però clar, Montés i Fontdevila dibuixen això en ple...
Guillermo i Fontdevila.
Ah, Guillermo.
Guillermo era el dibuixant. Val. I Fontdevila era la idea.
Doncs Guillermo i Fontdevila fan aquest dibuix, no?, del príncep Felip en aquell moment, en ple coit amb Letizia Ortiz, que encara estaven casats, no?, però no devien tenir fills en aquell moment.
Jo ho diria, això és del 2007.
Del 2007? Doncs sí, 2007 sí, ja es vinc.
No, perdona, vam ser... Sí. Va ser un vaticini, no? Deu ser una infantita d'aquesta edat.
Sí, sí.
No, però sí, la gran ja devia haver nascut.
Clar, la gran té 18 ara, doncs...
Devia haver nascut el 5 o el 6.
El 5 o el 6, es casa en el 2004.
Sempre el vaticini de la segona.
Exacte. Però clar, això és molt fort, no?
Era una mica fort, clar. El Jueves va tenir una evolució. El Jueves, durant 25 anys, té una mica de monopoli d'aquest tipus d'humor, una mica més fort. El Jueves, durant 25 anys, publica coses impublicables, això ja t'ho dic ara, il·legals i perseguibles. Què passa? Estem protegits per l'efecte Streisand. Vull dir, el poder que està a punt de denunciar el Jueves s'ho mira i diu, hòstia, és que si els denunciem se n'entera tothom. Així només se n'enteren els bandarres aquests que compren cada setmana la revista. Però, si ho denuncio, fotran una mica de merder i serà pitjor. I això ens va protegir molts anys. Què passa? Al 2007 ja hi ha internet i ja tot corre amunt i avall, diguem-ne. I aquí ens vem... A més, bueno, ho explico, és una setmana rara, eh? Vull dir, nosaltres publiquem aquesta portada a la web de la revista i no passa res. Surt el dimecres al quiosc i no passa res. Però el dijous, Jorge Javier Vázquez, que li havien fotut alguna clatellada per ficar-se amb la monarquia, fa el seu programa de televisió amb la portada al darrere dient, bueno, ya veis estos del Jueves lo que hacen, cambio a mí, no me dejan, y bla, 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 bla. Aquella setmana el fiscal general de l'Estat, que no sé si era el conde Pupido, un d'aquests, tenia un merder amb unes llistes de Batasuna que la premsa de Madrid estaven crucificant. I per alguna raó, ella el dijous a la tarda diu, ara veuràs tu... Aquí el fiscal surt i desviu una mica l'atenció i es veu qui mana. I va el tio, fot la denúncia, el jutge en segresta, perquè allò era de segrest, i es trenca tota aquesta protecció que havien tingut d'efecte Streisand durant tant de temps.
El Jueves era una revista feta per homes.
Fonamentalment, no per la nostra voluntat. Vam buscar sempre dones, no hi havia.
Era una revista masclista?
Les noies de redacció deien que sí. no tan masclista como una revista feta desde el punto de vista de homes. És que, clar, tocàvem sexe, tocàvem, sempre era des del nostre punt de vista. Però ara, justament, hi ha una generació fantàstica de dibuixantes, fantàstica, molt bones, que han aparegut amb l'internet els últims anys, però aleshores buscàvem sota les pedres i no n'hi havia. Hi havia il·lustradores, hi havia dibuixantes de còmics, però d'humor gràfic no hi havia.
Tom, Romeu, José Luis Martín, Oscar Nebreda, el Gin, el Quim, l'Ivà, Ferreres, la Maite Quílez, el Fer, Vizcarra, Fontdevila, Montells, el Paco Mir, també, Michael...
Paco Mir entra a treballar el jueves abans de ser tricicle. Bueno, ells feien una pàgina amb el Sirvent i els Terrats, sí. Feien una pàgina al TVO. A mi m'agrada molt, els truco i els hi dic de col·laborar el jueves. Allà al TVO feia una secció que es deia La Bitxuela i, bueno, aquí el jueves ho canvien i es diu Miércoles Mercados i tal. I és el dia que jo conec el Paco Mir. I un dia vaig per la plaça del Pi i veig un senyor allà amb uns cascabells fent allà de cavall. I me'l miro i dic, aquest és el dibuixant que va venir l'altre dia el jueves, i era el Paco, sempre se'n fot.
Però tu no vas ser un Hilario, llavors, a dir, escolta, em fes el favor de deixar, no, de fer el cavall aquí a la plaça del Pi i vine a dibuixar.
Jo no ho recordo, el Paco diu que sí, que li vaig dir, no, deixa de fer ballarades pel carrer i vine a dibuixar.
Heu tingut fins el jueves fins a 8 adreces diferents, sí, a Barcelona,
sempre.
Però sempre editada a Barcelona, una revista sempre feta a Catalunya. Hauria sigut diferent aquesta revista feta a Madrid?
Absolutament. Hi ha dos tipus de revistes d'humor en la transició. Les revistes de Barcelona tenien un fet diferencial, que era que tenien redacció. Parrabàs, Papus, Matarratos, Por Favor, tots tenien redacció. Redacció vol dir que la gent es trobava allà. Les revistes de Madrid eren més de un director, un maquetista i senyors que enviaven cosites. Això textualment m'ho va dir una vegada el Xumi Xumet, no? El Xumi em deia, no, jo sabia que el Manolo acabaria mal perquè la gente solo me mandava cosites. Què vol dir això? Que ell estava a un puesto, un despatxet sol, i li anaven arribant els sobres amb dibuixos que li posava el porter perquè havia deixat allà. Aquesta redacció, l'importància d'estar allà en contacte cada dia, vol dir que nosaltres estàvem allà tot el dia de 9 a 7, però que a més anàvem a dinar i comentàvem la pel·lícula que havíem vist i el llibre que havíem llegit i el programa de televisió que havíem vist i aquesta sèrie. De tota aquesta conversa d'aquest fòrum sortien moltes idees. Perquè al final nosaltres, jo he conviscut més amb els companys del jueves que amb la meva dona, per dir-ho així, no? Perquè em passava la vida allà. I jo crec que aquesta cosa enriquidora de la redacció és un dels factors, ho explico al llibre, que jo crec que és un dels factors de l'èxit de la revista.
I quin percentatge de vendes hi havia a Catalunya del jueves?
Proporcionals pràcticament a l'índex de lectura. Vull dir, no recordo exactament els percentatges.
Però o sigui, perquè fos fet aquí no hi havia més vendes a Catalunya que a Madrid, per exemple, o que a Andalusia, no?
No. Si a Barcelona, si a Catalunya era el 20% d'índex de lectura d'Espanya, teníem una venda potser una miqueta més, però a Madrid teníem tal, i a Andalusia era més fluix, i per sempre teníem molt de clientela al País Basc, que tenia una tassa de lectura més alta.
Avui tenim un Sense Ficció del jueves, aquesta nit a les 10,
que recomano,
Molt. Molt. I al final, mira, no explicaré quin és el final, però m'ha emocionat.
No facis spoiler.
No, però m'ha emocionat. T'he de dir que
a mi també, jo quan ho vaig veure em va fer molta gràcia, perquè a més ho havíem fet, ens havien gravat i no m'imaginava que quedaria tan xulo.
Doncs no sé, o sigui, m'ha emocionat veure i m'ha emocionat per tu i pensar, hosti, mira, ha pogut viure això. Diguem,
sí, sí,
no?
Sí.
O sigui, que és molt bonic aquest final. Teniu aquest llibre, també el Desmemòries d'una revista satírica de José Luis Martín, que al principi dius que tens una memòria de peix. O sigui, són 500 pàgines, que això és una autèntica enciclopèdia, tot el que ha passat el jueves. Deixa'm repassar una cosa més, només ja que parlàvem de monarquia abans. Hi ha un dia que us canvien una portada.
Sí.
L'editor.
És el dia del gran desastre del jueves, perquè se'n va la meitat de la plantilla.
Explica
és el pitjor que ens ha passat a la història.
Explica, diguem, quina portada era.
És el dia que abdica el rei. Nosaltres teníem feta una portada aquella setmana. El rei va abdicar, l'emèrito va abdicar en dilluns. Nosaltres el dilluns a la nit es tirava la revista, estava tancada i més que tancada. Però clar, ell surt al matí, abdica, I la Maite, que aleshores era directora de la revista, ens crida a tots i vostè, tios, hem de canviar com a mínim la portada i les primeres pàgines. Ho fem un consell de redacció extra, diguem-ne, acordem una portada en la qual el rei li dona la corona al príncep, una mica bruta, potser.
Plena de merda.
Plena de merda, absolutament. I, bueno, canviem una mica les primeres pàgines, pam, 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 i entreguem i ens anem a casa amb la satisfacció de que, bueno, hem reaccionat amb rapidesa i tal, igual, perquè al final el problema nostre és que has de tenir idea, però després l'has de dibuixar, no? I dibuixar diverses pàgines té la seva cosa. Bueno, anem a casa i dimarts pel matí em truca la Maite i diu, oi, que han canviat la portada. Aquesta és una frase que no podia ni pair. Què vol dir que ha canviat? Que s'ha canviat la portada, que està altra vegada la portada la portada que teníem prevista, que era una del Pablo Iglesias. Però no pot ser, Maite, com... Creo que l'editora ha canviat la portada, però això no pot ser. I sí, havia canviat la portada. Per què? No ho hem sabut mai.
Això és Ricardo Rodrigo, sí. RBA, no? Sí. Que és quan la revista està en mans de RBA.
Algú em va dir que ell havia dit, hòstia, esta portada esta setmana, no sé què, no tenemos otra. I algú li va dir, sí, tenim una altra.
El jueves, si algo tienen, son portada.
Claro. No, però a més teníem la portada del Pablo Iglesias.
Clar, la que havíeu fet abans de...
I posen la del Pablo Iglesias. Però jo li vaig anar a veure i vaig dir, escolta, perquè a més, jo també dic, nosaltres vam fer un pacte quan entrem a RBA de que la revista no es podia tocar, i és un pacte que es va respectar escrupulosament durant 8 anys. Vull dir, la primera incidència que va haver va ser aquesta, que va ser un puto desastre, perquè clar, dimarts havien dimitit la meitat de la plantilla, el dijous pensàvem que la revista ja no seguiria, però clar, una revista sense col·laboradors és complicat
de fer.
Però fixa't,
en un cas així, no sé si has tingut ocasió de fer-ho, però al cap dels anys és per anar amb aquella portada, sabent tot el que sabem ara, i dir, és que no era humor, això.
No, o sigui, a més...
És que era la realitat, és sí. Que li va passar una corona plena de merda.
Sí, però a més, vull dir, ni tan sols era una gran portada, m'explico, ni especialment... El Ferrer es va fer la mateixa Lara. Mm-hmm. Pràcticament era igual. Per què? Bueno, perquè s'havia de fer les pàgines molt ràpid i és el que ens va donar temps, i vam parar el cop, però pensant que la setmana següent ja podríem entrar a fons, diguem-ne, no? Però va haver aquest desastre i resulta que el dimarts a la nit ja no teníem el Manel, l'Albert, el Guillermo...
Clar, molta gent que va plegar, evidentment, sí.
Un desastre.
Bé, tot això i mil coses més de 40 anys de la història del jueves, de la història de José Luis Martín.
Jo tinc molt la sensació de ser l'abuelo Cebolleta explicant batalletes.
No, home, no, però és que això no són batalletes, això, hosti, és que clar, és que és això, el jueves, diguem... Tothom hi ha passat d'una manera o d'una altra,
sí.
No?
És que si penses, clar, hem tingut milions de lectors i aquests milions de lectors, una petitíssima part de la seva vida, una estona cada setmana, han gaudit amb nosaltres.
I alguns ho han sigut, ho han deixat de ser, llavors han tornat, o potser sí, d'una generació amb una altra, en fi. Que teniu el llibre, per una banda, Des Memòries d'una revista satírica, i per l'altra, a més, aquest vespre al Sense Ficció TV3.
Amb aquest final que ens agrada.
Exacte. José Luis Martín, si veus l'Òscar Nebreda, que fa dies que no el veig jo, digue-li que, escolta'm, que fa molt bona cara, que l'he vist el documental, que està jubilat i està la mar de bé, no?
Sí, està fantàsticament bé, sí. A més, jo li dic, però maestro, ¿usté qué? No, paseo, no sé qué, hice un curso de piano.
Bueno, tu li dius maestro?
Sempre. Nosaltres dos sempre ens hem tractat de vostè i de mestre. Tota la vida. És invent d'ell, eh? L'Òscar marcava, diguem-ne, ja una sèrie de... I el protocol, jo sempre li dic mestre i sempre li parlo
espera, de vostè. Espera, va, que li sentirem la veu.
Llavors, aquesta dualitat del pallasso serio i el pallàs, que era José Luis Martín, i el pallasso se li deia, va ser el puentecito, aquelles tonteries que feien els pallassos, era jo. I llavors, l'equilibri aquest, jo crec que ha sigut l'èxit del jueves.
Doncs, pallasso serio, gràcies.
Sí, moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Avui a Islàndia per tota aquesta trajectòria. Ara tornem.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
RAC 1. Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara Kikea obre la primera botiga XS amb inspiració XL diagonal, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a Diagonal 532. Més a ikea.es/Catalunya.
Aquest estiu, vine al Delta de l'Ebre i regala't l'activitat Un Delta de Sensacions.
Del 14 de juliol al 9 de setembre, gaudeix d'aquesta visita sensorial, on els cinc sentits són els protagonistes en plena posta de sol.
Un Delta de Sensacions. Reserva ara la teva visita amb tast a montnaturadelta.com.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem on ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresi i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresi.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
Vols viure i beure cervesa artesana?
Vine a la Martobier Fest, a la quarta edició de la Fira de Cervesa Artesana de Martorelles, aquest dissabte 8 de juliol de 4 de la tarda a 2 de la matinada, al pati de la Masia de Carrencà.
Un lloc fantàstic on trobaràs 8 cervesers artesans amb 20 tipus de cerveses diferents, espai amb 4 food trucks, actuacions de màgia i música en directe.
Més informació a martorelles.cat/beerfest.
A Nespresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Sonpura i descobreix un nou descans.
Sonpura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Sonpura a les millors botigues especialitzades.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
RAC 1. Islàndia, amb Albert Om.
7 minuts i les 8. Ens posem al dia. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Ho hem sabut fa poca estona. Els pirates informàtics que van atacar el clínic han publicat noves dades robades de l'hospital.
El grup Ransom House ha publicat a la internet fosca fins a 4,5 terabytes d'informació confidencial de pacients, treballadors, directius i proveïdors. Això inclou noms, telèfons, adreces, contractes o dades bancàries. També hi ha anàlisis, diagnòstics i receptes de pacients, entre altres. Segons ha avançat VilaWeb, s'haurien publicat totes les dades robades. D'aquesta manera, els pirates informàtics han examinat executat la seva amenaça després que no se'ls paguessin els 4,5 milions de dòlars que demanaven de rescat a canvi. La Generalitat ja va dir de bon inici que no cediria al seu xantatge. Aquesta és la tercera filtració de dades del Clínic. Els Mossos ja han advertit diverses vegades que difondre-les o fer-les servir constituiria un delicte de revelació de secrets.
I aquesta matinada les mascaretes deixaran de ser obligatòries a farmàcies, centres sanitaris i residències.
Això després que el Consell de Ministres hagi aprovat la fi de les últimes restriccions que quedaven. De fet, ha certificat el fi de la pandèmia. La mascareta ja no s'haurà de portar en aquests espais un cop el decret es publiqui al BOE. Això serà aquesta matinada, tal com hem sabut fa poca estona. A més de les farmàcies, els ambulatoris, els hospitals i les residències, la mascareta també deixarà de ser necessària a les clíniques dentals i a les consultes de fisioteràpia. A partir d'ara, només s'hauran de dur en àrees d'hospitals amb persones vulnerables com les UCIs o els quiròfans, tal com ja passava abans de que arribés la pandèmia.
A aquesta hora en marxa l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi.
Enguany el govern ha concedit la seva màxima distinció a una trentena de persones i entitats, per exemple, el Festival de Música Electrònica Sonar, que fa 30 anys, el músic Jaume Sisa o el grup Sopa de Cabra. El seu cantant, Gerard Quintana, acaba d'agrair el guardó i ha reivindicat la protecció del català al País Valencià i les Balears.
Les llengües són riquesa, malgrat que alguns les converteixin en enemigues. Ara mateix ens poden arribar a fer pensar que el català és una llengua d'imposició, que el català està parlat per centenars de milions de persones, que el castellà és una llengua amenaçada i perseguida. Una abraçada des d'aquí per tots els companys i companyes del País Valencià i de Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca.
També han rebut la Creu de Sant Jordi el director de cinema Agustí Villaronga, que va morir el gener passat, i l'actriu Julieta Serrano, que aquest any n'ha fet 90. També s'ha reconegut la infermera i activista veïnal Custòdia Moreno, la investigadora Dolors Bramont, l'exlíder d'Òmnium Jordi Cuixart i la també activista Vicky Bernadet per la seva lluita contra l'abús sexual a menors, entre altres.
Doncs Vicky Bernadet i ara mateix Jordi Cuixart són els que l'estan rebent en aquest moment. Un últim apunt, perquè demà al matí, Joan, es podria aclarir el futur de Carles Puigdemont i Toni Comín.
Sí, és que el Tribunal General de la Unió Europea definirà si han de tenir plena immunitat com a eurodiputats o bé si el Parlament Europeu va actuar correctament quan els la va retirar.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Anem als esports. Josep Peres, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Avui ja sabem els horaris de les dues primeres jornades de Lliga a Primera Divisió. És a dir, que si algú a mig agost vol anar a Getafe a veure una apassionada Getafe-Barça, hi pot anar.
Doncs que estigui atent a la sintonia de RAC1, que ara explicarem quan seran aquests partits, quan jugaran Barça i Girona aquestes dues primeres jornades de la temporada 23-24. Els blaugrana debutaran el diumenge 13 d'agost a 9:45 de la nit, mentre que l'estrena a Montjuïc serà la setmana següent, el dia 20, a 7:45 del vespre contra el Cádiz. Pel que fa al Girona, el primer partit al Real Arena contra la Reial Societat serà el diumenge 13 a 6:45 de la tarda, el segon a Montilivi contra el Getafe el diumenge 20 també a 6:45 de la tarda.
O sigui, Getafe diumenge 13 d'agost a 9:45 al Barça, sí. O sigui, aquest partit que jugarà, i el primer a Montjuïc serà el dia 20, el diumenge següent a 7:45 del vespre. A RAC1 també us hem avançat que Andrés Iniesta podria unir-se a Messi i Busquets a l'Inter de Miami.
El migcampista manxec té una oferta del conjunt nord-americà per unir-se als seus excompanys al Barça. Iniesta, que ja ha rescindit el seu contracte amb el Vissel Kobe, veu amb bons ulls la proposta americana i també té una oferta per jugar a l'Aràbia Saudita. En els propers dies prendrà una decisió sobre el seu futur. L'Inter Miami també ha temptejat Jordi Alba i Luis Suárez, però vol que les tres places de què disposen sense límit salarial siguin per Leo Messi, Sergio Busquets i Andrés Iniesta. En clau blaugrana, el periodista especialitzat en Mercato, Fabrizio Romano, assegura que Barça i Atlético Paranaense ja han tancat un acord perquè Vitor Roque sigui jugador blaugrana a partir del mes de gener del 2024. Signaria fins al 2029 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros. L'Espanyol, per la seva part, ha començat avui la pretemporada amb la presència de la meitat de l'equip, entre ells Sergi Darder.
I avui, nova jornada de Wimbledon.
Amb el debut de Carlos Alcaraz, que ha superat amb contundència el francès Jardí per 6-0, 6-2, 7-5. En canvi, s'ha cancel·lat per culpa de la pluja l'estrena de Paula Badosa contra l'americana Alison Risque.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
Estimat Abel Caral, bona tarda.
Estimat Alberto, bones tardes.
Avui xàfecs.
Sí, tempestes.
Intensos, però no extensos.
No gaire extensos, sobretot a la meitat nord del país, tot i que també n'hi ha hagut alguns cap al Montsià, Baix Ebre, i el curiós és que durant les primeres hores de la tarda anaven més o menys de nord cap a, de sud cap a nord i ara van de nord cap a sud. Hi ha hagut una tempesta forta que des del nord del Bages ha afectat el sud del Berguedà, Lluçanès, ha anat cap al nord d'Osona amb algunes pedregades importants, xàfecs i tempestes violentes, eh? Per exemple, a Santa Maria de Merlès, a Lluçà, en pedres de la mida d'una pilota de golf, més o menys. Tot això s'ha anat cap a la Garrotxa i ara després han anat baixant des del Pirineu, Prepirineu, cap a més cap al sud, i ara tenim una tempesta forta al nord del Bages que apunta cap al Moianès, torna ploure amb ganes en alguns sectors de Lluçanès o d'Osona. Encara que hi ha unes hores a la meitat nord de Catalunya amb ruixats i algunes tempestes, i demà tornem-hi. Va avançant l'estiu i les tempestes, que aquesta època són habituals al Pirineu i Prepirineu, doncs surten d'aquests àmbits i van remullant boscos, que això aquesta època doncs, amb la calor és molt important pel tema incendis. Mai a baixar la guàrdia, està clar. Demà ja hi haurà alguns ruixats al matí a les comarques de Barcelona i a la tarda ja fa tempestes irregulars, sobretot cap a la meitat del país. Temperatures semblants a les d'avui, 28, 30, 31 graus en general, una mica més frenades a la costa amb xafogó, com a molt 32, 34 cap a les comarques de Pla Lleida, calor encara de moment però moderada.
Com ho tenim a Reykjavik?
Doncs a Reykjavik ahir dèiem que arribaven al 16,5 de màxim, avui baixant la temperatura, 11,3 graus de temperatura màxima.
De màxim,
han baixat 5 graus, més de 5 graus, 8,2 de mínima.
Gràcies, Abel.
Bona tarda.
Anna Ponsí, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Home, fantàstic, molt bé, has allargat aquest bona tarda, perquè si el primer no l'hem sentit, sentirem el segon. Això són anys de ràdio, Anna Ponsí. Bé, amb l'Anna ja ho sabeu que un dimarts sí o no recordem a través del codi 60, que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, fem obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui l'Anna ens vol parlar de les repatriacions, és a dir, què passa si morim a l'estranger.
Exacte, i ho faré a través de la història d'un metge que va morir a Cambodja, en Paco Cruzafont Morral. Tenia 64 anys, quasi acabats de fer, quan a mitjans de febrer de l'any 2016 va marxar de viatge a Cambodja amb una amiga. Era pare de tres filles, la Cristina, la Sílvia i la Carlota. Nosaltres hem quedat amb la Sílvia a la casa familiar tota la vida, que encara tenen a Berga.
Quan ells van venir aquí a Berga, vivien en un pis. I aquesta casa, per ell, bueno, el terreny el va comprar ja molt poc després de viure aquí i van fer la casa. I va ser, això potser també era com un somni, no? Perquè la va treballar molt. Ell també deia, si no hagués sigut metge, hagués sigut arquitecte. No ho sabem. Però li agradava, els mobles els va dibuixar ell i això...
Em rep en un menjador molt gran, decorat, sentia mare, a l'estil d'en Paco, ple de fotografies familiars. Ella parla d'un pare estricte, quan eren petites, però molt alegre i també molt vital.
Era una persona molt divertida. Era una persona que, bueno, que era molt fàcil acabar rient amb ell per qualsevol cosa. Ell feia broma de tot, es ridiculitzava ell mateix. I a més, tant en el... Fins i tot en el tanatori, un company de feina seu em va dir, diu, hosti, jo amb el teu pare hem pencat molt. Diu, hem pencat molt, Sílvia. Diu, però el que més he fet amb el Paco ha sigut riure.
Pels de casa, pels amics, era sobretot en Paco, i pels de fora era el doctor Cruzafont, metge traumatòleg per autèntica vocació.
Això sí que era un somni que tenia. Nosaltres sempre ens han explicat, tant ell com la seva família, que des dels 5 anys deia que volia ser metge d'ossos. I fins que ho va aconseguir. Sí, sí, era totalment vocacional. Era família de Sabadell, de, bueno, empresaris, els meus tiets van seguir l'empresa familiar i ell no va voler. Va ser l'únic que va estudiar.
El doctor Cruzafont va néixer a Sabadell, va estudiar a Vitòria i va acabar a l'Hospital de Berga l'any 1980, quan la Montse, la mare de les seves tres filles, estava embarassada de la més gran, la Cristina. Era dels metges, que feia visites a casa, dels pacients, que el podien telefonar a qualsevol hora, és a dir, d'aquells metges que sempre hi era.
La gent venia aquí, ell es desplaçava, anar a fer encàrrecs amb ell el dissabte al dematí, era acompanyar-lo a treure uns punts d'un que havia operat el dimecres, recollir ell la medicació de la farmàcia d'un altre perquè li volia explicar a ell bé la pauta de no sé què, no sé... això nosaltres, les meves germanes i jo hem anat a moltes cases de gent, de veritat, perquè se'ns emportava, no sé, perquè la meva mare pogués fer coses o estar, no sé, se'ns emportava i anàvem a fer això.
Era una persona molt curiosa, buscava informació de tot el que li interessava, per simple o difícil que fos, i li encantava cuinar. També n'havia après per ell mateix, sobretot, diuen les seves filles, a fer risotos, uns risotos que elles no han aconseguit tornar a fer.
Li agradava molt cuinar quan hi érem tots, perquè ell era, bueno, de la família també era un boig, tant per nosaltres tres com pels seus germans, nebots, vull dir, estem tots molt escampats, però, o sigui, ell el cotxe no li feia mai mandra. Ell baixava un nebot seu, s'havia torçat, no sé què, agafava el cotxe, ja vindré demà, on per nosaltres, eh? Llavors, aquí, quan hi érem tots un cap de setmana, ell des de dimecres ja planejava què cuinaré, què no sé què, ho tenia tot apuntat, tot comprat. Era organitzat en aquest sentit i llavors cuinava molt.
El matrimoni es va separar quan les tres filles eren adolescents. Elles ho recorden com un trencament exemplar on els pares les van posar sempre per davant. Les tres germanes van marxar aleshores a viure a Barcelona amb la mare i ja de més grans, el pare tenia reservat un dia per anar a veure cada una.
Ens tenia cadascuna de nosaltres molt, molt ben enganxada, saps? Molt, i a cadascuna de nosaltres pel que... Ell, és que ell... i més en els últims anys, quan ja no treballava, s'havia jubilat el 2014. Tots els pares, és que em sap greu parlar així a mi, però ell vivia per nosaltres, de veritat. Els últims anys va viure, fent la seva, però vull dir, ja t'ho pujo, ja t'ho porto, ja no sé què, ja... I cadascuna de nosaltres sabia per on enganxar-la i sabia com tractar-la i, també ens ficàvem dels nervis, molts cops, i també ens havíem cridat molt, però quan ets adult, no?, que tens aquesta relació, doncs, això.
En Paco va poder ser avi, va conèixer dos nets, la Paula i en Joan, que era quasi acabat de néixer, i un cop jubilat el 2014 va aprofitar doncs, el temps per fer allò que mai tenim temps, com fer àlbums de fotos, digitalitzar un llibre de cuina de la seva mare i també viatjar, que li encantava.
Li agradava molt viatjar, per aquest sentit també de tafaner, no? I, vull dir, viatjava lluny, perquè li havia agradat tota la vida d'això, però això que et digui, s'enterava d'una cosa, no sé què, i un pont, i vull dir, per les Espanyes també havia visitat molt, 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 per això, per curiositats, que i anava en un poble de no sé què, i ell sabia quin era el lloc que s'havia d'anar a menjar la truita o coses d'aquestes, no?, de que s'havia informat. I viatjar li agradava molt.
Li encantava viatjar, però ja va dir que aquella expedició a Cambodja seria una de les seves últimes grans rutes que tenia previst fer. Ja havia estat a Canadà, a Xile, a Argentina, als Estats Units...
I què li va passar a en Paco en aquell viatge a Cambodja?
Doncs que va marxar de vacances a Cambodja el 19 de febrer del 2016, el dia abans la Sílvia i ell es van acomiadar a Berga.
Perquè nosaltres estàvem fent obres i jo i el Marc estàvem vivint aquí quan va passar tot. I vam marxar tots dos a la vegada. Me'n recordo que no li vaig fer cap petó. No sé... no sóc gaire carinyosa, però... sóc una mica esquerpa. Però no, però amb ell no. Però, no sé, ell tenia el cotxe cap allà i jo cap allà. I jo fent broma, perquè... fent broma, evident. Li parlava del souvenir que m'havia de portar. Li deia, jo cridant des del meu cotxe. I què li deia? Ben exòtic, algo ben exòtic. I ja està. I això, aquesta, ens vam despedir així.
Mentre era de viatge, el pare es comunicava amb les filles per correu electrònic o bé per WhatsApp, i el dia 24 de febrer del 2016 els va explicar que estava doncs molt il·lusionat per visitar Angkor, a la rodalia de Siem Reap, al nord-est de Cambodja. Aquí, a Catalunya, eren 8:45 del vespre, i allà doncs ja era 25 de febrer, ja era passada la mitjanit. Quan el marit de la Sílvia va rebre una trucada al telèfon mòbil, eren a la casa familiar, a Berga, on hem fet aquesta entrevista, i estaven en aquell moment amb una amiga seva.
I el mòbil del Marc va sonar. Sona el mòbil, saps? Vull dir, no passa res. No el vaig ni... No sé, és que no me'n recordo gens del... O sigui, només em va cridar el Marc, que hi ha unes escales que van cap amunt, i em va fer ficar més amunt, amb un graó, més amunt, i em va dir, Sílvia, el teu pare. I no m'ho va haver d'acabar de dir.
A partir d'aquí va començar el calvari per saber què havia passat, però sobretot per repatriar el cos del doctor Crusafont.
No se li va practicar autòpsia, però va ser un atac de cor, miocardi, diuen. Però, vull dir, és el que ens creiem. I ell, amb una visita rutinària, un temps abans, el cardiòleg li havia dit que tenia un 20% de possibilitats de tenir un atac de cor i no en sortir-se'n. Doncs mira.
Clar, però tot això havia passat a Cambodja, no? Que encara complica més aquesta situació tan delicada.
Clar, una mort sobtada al seu hotel, a quasi 10.000 quilòmetres de Barcelona, va complicar moltíssim la repatriació, sobretot des d'aquell país.
Estàs molt sol i és molt difícil, i amb el canvi horari era molt difícil, i les comunicacions s'havien de fer quan era la matinada d'aquí. Cambodja no tenia ambaixada, ni consolat, ni res espanyol. Era tot a través del de Tailàndia. El país Cambodja busques i és dels més corruptes. Llavors tothom intentava, farem aquest pas, bueno...
Sí, sí, farem aquest pas, però a canvi paguem alguna cosa, no? Per tant, això ho dificultava molt. Els caps de setmana no podíem fer cap tràmit. Amb l'asseguradora del viatge van contactar amb Crossing, que és una empresa internacional que gestiona justament aquestes repatriacions, però van ser 18 dies molt estranys, molt difícils, que van complicar molt el dol.
Bueno, tu creus de seguida, clar, perquè ningú et faria una broma d'aquest estil, no? En aquest moment tu creus de seguida, en els moments que vas com... Perquè aquells dies... que tu no l'has vist, que tu t'han explicat, bueno, no ho sé, pensa, quan et despertes penses, però és veritat, no? Perquè la persona que viatjava amb el meu pare va tenir la necessitat de tornar de seguida i la vam ajudar a tornar i ella ho havia viscut, vull dir, era veritat. Però tot i així, tu aquells dies tens unes sensacions molt estranyes.
El marit de la germana gran, el gendre d'en Paco, en Joan, va acabar liderant les gestions des d'aquí per poder escurçar tots aquests tràmits, però la burocràcia era molt bèstia, la policia posava molts entrebancs per moure el cos, que van decidir embalsamar per poder veure'l un cop arribés aquí. I el cas és que el dia 12 de març va aterrar a Barcelona i des d'allà el van dur al tanatori de Sabadell. L'endemà van fer el funeral i el van incinerar. Ells diuen que si fos ara, doncs, el que haurien fet era viatjar fins allà, incinerar-lo i portar aquí l'urna.
Clar, 18 dies, que es fa evidentment molt llarg, que suposo que aquest és el cas d'un català que mor a l'estranger. Si mors aquí, els tràmits deuen ser semblants, sigui el país més o menys corrupte, diguem, no?
Exacte. Com sabeu, aquests dies hem conegut per part dels veïns de Gimenells que han recaptat més de 4.000 euros per repatriar al Senegal l'Abdul. És el noi de 29 anys que va morir durant la revetlla de Sant Joan. Es va llançar a la foguera del poble. Els 200 veïns que eren a la festa, doncs, ho van veure, van quedar absolutament commocionats. Primer el van intentar, doncs, treure i el van treure, però després s'hi va tornar a llançar i ja no va ser possible salvar-lo. Doncs per fer la repatriació de l'Abdul o de qualsevol persona des d'Espanya cap a un altre país, quan hi ha una mort indeterminada o una mort violenta, com seria en aquest cas, que ja es veu també el que ha passat, però tot i així s'ha de fer una autòpsia, el següent pas és contactar amb el consulat o l'ambaixada del país d'origen a Espanya per poder, doncs, agilitar tota la burocràcia i un cop resolts els tràmits, que també poden durar dies, el transport l'ha de fer una funerària acreditada en una caixa de fusta que va dins d'una altra caixa de zinc que està segellada i l'opció és dur el cadàver per carretera si és a prop, si per exemple doncs és a França o llocs més o menys assequibles, o bé a la bodega d'un avió. Si la persona ha estat incinerada, l'urna es pot transportar a l'equipatge de mà, per això la Sílvia d'alguna manera pensa que això potser hauria estat la millor solució, i el cost de la repatriació pot anar dels 3.000 als 6.000 euros depenent del país on vagi i si es tracta, doncs, d'un altre continent. Cal tenir en compte també les despeses jurídiques, funeràries i de la relació entre els dos països. És a dir, com més bona relació diplomàtica hi hagi entre països, doncs més ràpid és tot. Per això Cambodja, que a més no tenia ambaixada espanyola, que a més, doncs, ens deia la Sílvia, és un país corrupte, tot això es va complicar molt i va arribar, doncs, això als 18 dies.
Això era el 2016 i has parlat també amb la Sílvia, amb la filla del Paco, amb la filla del doctor Cruzafond, aquest i després què, no? Sempre que passa una cosa així.
Ells, com no pot ser d'una altra manera, el tenen molt present, en parlen sovint, somriuen també recordant algunes anècdotes. Sentíem abans que el doctor Cruzafond tenia molt bon sentit de l'humor. El troben a faltar, diuen, en els bons i els mals moments, justament en els bons perquè no hi és i en els mals també. I la Sílvia i el seu marit, en Marc, van posar el nom de l'avi Paco al seu primer fill, que va néixer un any després.
Ha rebut comentaris per el nom de gent que d'això. Però llavors aquest any a mi em va sorprendre perquè el vaig anar a buscar a l'escola i la mestra em va dir, ara fan molta conversa i moltes coses d'aquestes a les escoles, i la mestra em va dir, avui m'ha explicat per què es diu Paco. Diu, i ho ha explicat molt content i molt d'això, i bé, bé vaig estar contenta que ell d'això, bueno, ell saben de l'avi Paco, perquè li deia així la Paula, i llavors, bueno, li dèiem així, i quan, aquesta casa per ells és la casa de l'avi Paco, i, bueno, ell està content, diuen això.
I en Paco té un germà que es diu Enric, que en aquest cas és el petit, que té 3 anys. Justament l'absència de l'avi, no?, i del pare de la Sílvia ha estat també un aprenentatge.
Potser pel fet de la seva mort m'ha ensenyat a viure, saps? A pensar molt en com ell vivia. Vull dir, no ho feia tot bé, com ningú ho fem tot bé, eh? Però moltes lliçons. Ojalà no s'hagués hagut de morir, eh? Però moltes lliçons de això també, de positivisme, de que al final veus que no hi ha res tan greu. No només la mort, vull dir, la mort és l'única cosa que no té solució, però vull dir, greu és una malaltia, greu, però la de més tot passa, i mentre passa que tinguis la xarxa, no?, per afrontar el que està passant, però passarà.
I pensen molt i intenten fer-ho amb un somriure, perquè són conscients que el seu pare va tenir una vida plena.
El record és alegre, és molt alegre, clar. Nosaltres no hem hagut de viure una llarga malaltia o no l'hem vist patir de res. No, al contrari, vull dir, l'hem vist a disfrutar. L'hem vist a disfrutar.
La Sílvia Crusafont fa pinya amb les seves germanes, la Cristina, la Carlota, totes viuen en diferents punts, però es troben, parlen sovint. Quan em vaig posar en contacte amb ella, amb la Sílvia, li va sorprendre que la gent encara recordi el seu pare. Ella deia, potser només nosaltres. El cas és que diu que hi pensa molt sovint, que li agradaria poder-ne parlar més, però que de vegades també es reté una mica. El cas és que esperem que aquest capítol hagi servit almenys per això, perquè em pugui parlar obertament i també amb aquest record alegre. Gràcies, Sílvia, per obrir-nos la porta al vostre refugi, aquesta casa de Berga, que encara és refugi.
Sí, senyor. Moltes gràcies, Sílvia, per recordar el pare, en Paco, el doctor Crusafont Morral, que va morir amb 64 anys a Cambodja, i avui ens ha servit també per poder explicar què passa quan mors lluny de casa i tota la història aquesta de les repatriacions. Anna, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Va, i avui acabarem amb el Qui és qui a RAC1, aquesta secció de la Mireia Ardèvol, en què volem que descobriu persones que treballen a la ràdio de les quals no en sabeu pràcticament res. Avui, atenció, perquè el que passa avui és molt fort. Avui ens porta una persona que serà la primera vegada que la seva veu sonarà a l'antena de RAC1. Mai abans ha parlat davant d'un micròfon d'aquesta casa. I forma part de RAC1 des del primer dia. Fins i tot va veure com es anava aixecant, com es anava construint l'emissora. És la persona que controla tot el tema econòmic de la ràdio, és imprescindible per aquesta casa. I
ens
ara sabreu,
molt.
Ens l'estimem molt i ara sabreu qui és.
Hola, Islàndia, sóc l'Elisabet Sabanés, tinc 55 anys, sóc de Barcelona, del barri de Sant Antoni, porto 23 anys a RAC1 i ara estic treballant... Bueno, sóc la controller de la ràdio, per tant, el que intento controlar les finances de la casa.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Eli?
Amb la meva família, la meva parella, home, i les meves dues filles, que ara van i entren i surten, i ara el meu gos, que es diu Maki.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Si estic aquí a Barcelona, normalment doncs estaré fent una cervesa amb el Francesc, que sempre doncs busquem el nostre moment, cada dia si pot ser, però molt sovint, i si no a la muntanya, passejant i, bueno, i viatjant, el que més m'agrada.
Digues una cosa que faci l'Eli Sabanés que els oients no es creurien.
Uf! A veure, no faig coses massa estranyes, el que faig és, no sé, abans viatjava molt en moto, m'agrada, sóc una mica nòmada i quan vam deixar d'anar en moto, que havíem fet viatges molt llargs, em comprava una caravana i ara viatgem en caravana. I dic, bueno, i va tot és moviment, tot és el moviment. I llavors m'agrada tenir experiències, saltant per caigudes, provar-les. No ser expert en res, però provar moltes coses, que són l'experiència és el que és vida.
Què et treu de polleguera?
El que no suporto és la gent que diu una cosa i en fa una altra. No puc. No ho entenc. Em costa d'entendre. És algo que no sé, crec que la gent ha de ser conseqüent. I quan creus una cosa la defenses i quan no, pues dius que no. I ja està. Però no, hi ha gent que diu una cosa per davant i després en fa una altra. No ho suporto. No.
Quina és la part del teu cos que t'agrada especialment?
No tinc preferències. No tinc preferències, però sí que amb el temps i amb l'edat el que sí que he guanyat és amb seguretat. O sigui, abans que estava millor, tenia tota classe de complexes. I ara que sóc una... que em vaig desfent per tot arreu, ara pues, m'és igual, vull dir, sóc com sóc. No? I parts del meu cos pues, que no m'agradaven, com les orelles, pues, ara els hi poso piercings, o no sé, si com a part destacar, pues, tinc una piga aquí a la cara que tothom em recorda a tot arreu per la piga, per tant li tinc un cert carinyo. El dia que me la treguin veuràs. No et reconeixerà ningú.
Quina és la història teva, personal, que sempre expliques als sopars?
Bueno, soc una mica potes i quan parlo moc molt les mans. I estàvem de viatge amb la moto a Turquia i havíem d'agafar un barco per anar de Turquia a una illa de Grècia. I arribo a Turquia, a tot arreu on vas et posen un te. I arribo a una oficina bastant cutre, hi havia un senyor que tenia molts papers, més que amb el meu despatx, molts papers. I arribo allà, començo a parlar, i el meu senyor, parlant en anglès, encara em moc més les mans. Vaig tirar tot el te per sobre, tot ple de... Bueno, el pobre home, no, cap problema. Dic, bueno, vam contractar el viatge, ens van dir on havíem d'anar, i el dia següent arribem a l'oficina, entro per la porta i veus a l'home recollint tots els papers perquè no li tornés a tirar. I bueno, la veritat és que va ser bastant graciós, pobre home.
I amb el té en un termo tancat, no?
No s'atrevia només a veure'm, ja ho ha recollit tot.
Una nit sense dormir?
Home, n'hem passat bastantes per malalties, malauradament. Bueno, per cabòries, quan estic en pressupostos li dono molt al cap i... Bueno, alguna també de festa, però sí, la nit és... passen coses a la nit.
Tria el millor dia de la teva vida.
Jo sempre dic que el dia més inspirat va ser el dia que em vaig declarar a la meva parella. Va ser, jo què sé, que aquell dia estava amb lo... Jo soc molt tímida i va ser com un... No, ho has de fer i, bueno, ja sé que som amics, ja sé que estic fent una cosa que no hauria de fer, som amics, però és que m'he adonat que m'he enamorat. I, per tant, vull dir, m'estic tirant a la finestra, igual perdo un amic o igual guanyo algú més. I va anar bé. Va anar bé, sí. Ara fa 33 anys que estem junts i em sembla que va ser una gran idea, perquè encara tinc ganes d'estar-ne més. I després també els dies... quan vam fer la prova de l'embaràs i ens vam adonar que estava embarassada, no? Que et tremolen les cames, que no saps... Que dius, hòstia, és veritat, no? Això és veritat. I després, quan vaig tenir les dues filles, no? Quan les tens en braços, és una cosa brutal. És una sensació fora de l'ocorrent.
I el pitjor dia de la teva vida?
Bueno, la mort de la mare, que no fa mare. I, bueno, la mort de la gent propera. La gent propera sempre et deixa com un buit. La mort de la mare sempre és especial perquè és com trencar un fil. És una mica diferent. No és només tristó.
I què t'agradaria fer tu abans de morir?
Oh, viatjar molt. Agafar la caravana i perdre'm. Jubilar-me i sortir. Sortir i fer camí. Sí, amb el francès. Tenim els dos a la mateixa fita. Sí, m'agradaria.
Explica una història de quan eres petita que tu no recordis però que t'hagin explicat mil vegades.
Ma mare sempre explicava que quan era ben petita, molt petita, vol dir jo tenia 3 anys o 4, ma mare no sabia nedar i estàvem a la platja i agafa la nena, perquè sóc així, que ho haig de provar tot, vinga, em fico al mar i començo a tirar cap a dins. I es va bloquejar. Va començar a cridar, va sortir una senyora a buscar-me i el dia següent, era dilluns, se'm va anar al club de aquest de natació que hi havia al costat de casa i va dir que m'havia d'apuntar a natació. No li volien donar la plaça perquè deien que era molt petita. Va dir, no, no, però és que aquesta nena ha de nedar. Perquè si no, no sé, diu, no, no sabria què fer jo. I amb el cap dels anys ella s'hi va apuntar a nedar també per aprendre, però bueno, sempre havia quedat la història de que tenia una... amb ella li havia agafat un hamacuc només de veure'm com entrava al mar i amb aquella... Sí, sense saber què feia, vaja.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines altres feines fora d'aquesta casa has fet?
La meva primera feina cobrant va ser entrenar nanos a bàsquet. I després, bueno, vaig vendre llibres als col·les, per les campanyes de l'entrada al col·le, que venies als blocs, no? Venien les famílies a comprar-los. I després ja vaig entrar molt jovenet aquí al grup, i vaig estar en altres departaments, sempre, bueno, primer amb subscripcions, bueno, diverses coses. Però sempre, ja fa molts anys que estic vinculada en aquest grup. I la comptabilitat, i, bueno, sí, això és el que em dedico.
Què recordes del primer dia que vas entrar aquí a RAC1?
Home, jo el vaig veure com es construïa. Llavors, el primer dia que ho veus, dius, uau, diu, això s'ha acabat, ja té forma, diu, això sonarà, i un moment, en un moment donat veus que allò sona, no? I que tota aquella gent que havies anat veient com es contractava, que aquelles coses que havies anat veient com es compraven, tot fa un conjunt i allò sona, que poses un transistor i allò sona a la ràdio, no? I és com emocionant, és molt emocionant. I veure-li seguir, com seguir-lo i poder estar aquí encara, doncs la veritat és que molt.
Si haguessis de triar un moment que has viscut aquí a RAC1, quin seria?
Si fos... Tira, l'antena no n'he viscut.
Ara sí?
Sí, ja, primer i últim. Aquí a RAC1, bueno, n'hi ha molts d'emocionants. I es fan molt cada dia, eh? Vull dir, perquè és molt divertit allò quan la primera vegada que sents que la gent aplaudeix, no? I t'aixeques, vull dir, t'aixeques del despatx, què passa, no? I és perquè algú, no sé, vull dir, potser ha dit alguna cosa per antena que els ha agradat a la gent i tothom està molt en comunió, no? Vull dir, tot és divertit, no? I llavors la gent és molt espontània o quan els d'esports els tenia molt a prop i estan mirant un partit i criden i sempre hi ha un soroll, no? I fa poc vam fer obres fa 2 o 3 anys i no estava allà a la ràdio i deia, no, és que s'ha d'estar a la redacció perquè se sent la vida, se sent el soroll fora d'antena, que també és molt bonic. I això, estar aquí i sentir això, poder sentir sempre això, vull dir, sempre dic, no, a mi no em traieu del costat de la redacció, que aquí s'està bé, és molt divertit.
I acabo com acabo sempre, que és preguntant-te si t'has enrotllat mai amb algú de RAC1.
No.
Doncs ho deixem aquí avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom, una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
L'assegurança de la llar de Línia Directa ara s'encarrega de tot allò que importa en cas que ocupin el teu habitatge. Perquè sempre sentis tranquil·litat quan no ets a casa. Assistència jurídica, despeses legals, rehabilitació de l'habitatge... Canvia't i t'abaixem el preu sí o sí. Despreocupa-te'n. Truca o vine directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Borja. Tosca, Aida, Rusalka, els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
M'he criat entre pagesos, regadius i hortes. Homes i dones que no coneixen la paraula descans. Soc d'Aitona, on es fa la fruita més dolça del món. Fes la teva comanda de paraguaians, préssecs i nectarines i descobreix una exquisida selecció de productes de les Terres de Lleida. Directament de l'arbre a casa teva. aitonagourmet.com.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Beko. Els frigorífics Beko utilitzen la tecnologia Harvest Fresh, que simula el cicle de la llum solar i fa que els aliments es conservin frescos durant més temps amb totes les vitamines i els nutrients. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.